matí, informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
És una malaltia que afecta una de cada sis parelles a l'estat espanyol. Els orígens d'aquesta dificultat per tenir fills pot ser de causa femenina o masculina. Tot i això, els tractaments de fertilitat aconsegueixen en un percentatge molt alt que aquestes parelles puguin acabar sent pares, però sovint, per arribar fins a l'embaràs, cal passar llargues esperes entre proves i tractaments fallits. Una situació que afecta i molt la salut mental d'aquestes persones que viuen en una espiral de nervis i tristor. Per això, l'associació ANEL ha posat en marxa al Centre Cívic de Can Balzac un grup d'acompanyament a la infertilitat. I avui en parlem al matí amb les dues cofundadores de l'entitat. La Norma Grau, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
I també la Guida Rubio, bon dia i benvinguda.
Hola, gràcies.
Fa uns mesos ens acompanyàveu precisament aquí, en aquesta emissora, Ràdio Sabadell, per parlar-nos del dol perinatal, però ara doncs heu obert aquest espai per treballar i fer acompanyament a la infertilitat. Per què ho heu considerat necessari?
Bé, doncs sí, el que comentaves abans, que la infertilitat afecta moltíssimes parelles i a vegades no es considera que hi hagi un dol, no?, en aquestes situacions, perquè com que doncs, normalment associem el dol a una persona que ens falta i aquí doncs, no es dona el cas de que hi hagi cap embaràs o cap nadó que falti, doncs potser no es considera un dol i són parelles que s'ho passen bastant soles. Llavors vam veure que hi havia una demanda per part seva de necessitats de parlar doncs, d'aquest embaràs que no arriba, d'aquestes frustracions a nivell individual, a nivell de parella, a nivell econòmic, totes aquestes dificultats que passen, que ja és un dol en si, i vam trobar doncs, això, que hi havia prou famílies que buscaven o necessitaven aquest espai i les hem reunit aquí amb aquest grup.
En aquest cas, però, Guida, no és un grup de dol, no?, sinó d'acompanyament.
Sí, són grups. Nosaltres des d'ANEL vam voler ampliar l'acompanyament que oferim i la necessitat de visibilització no només a l'amor gestacional i perinatal, sinó a el que hem anomenat dols de la maternitat i de la paternitat. I la fertilitat, no?, com ara estava dient la Norma, doncs implica molts dols, perquè bueno, doncs pel teu projecte de vida, pel fill o la família que t'havies imaginat, i encara que no siguin pèrdues físiques reals, fan molt mal. I llavors el que fem és això, oferir-los un espai on poder compartir. De fet, la Norma és la coordinadora del grup i la que té el contacte amb les famílies i jo penso que es crea un espai molt positiu per ells, molt.
Uh-huh. Perquè en aquest sentit, Norma, quan una parella doncs, es troba amb aquestes dificultats per concebir, també hi ha aquest impediment, no?, que genera aquest dolor. Quines són les necessitats d'una parella quan rep un diagnòstic d'infertilitat?
A vegades és això, és el poder reivindicar que, tot i no haver una pèrdua per se, doncs sí que tenen un dol, no? El poder expressar-se i poder dir jo estic trista perquè no em puc quedar embarassada o perquè estic intentant quedar-me embarassada i a cada vegada que em quedo embarassada el perdo. O perquè hi ha una despesa econòmica que sé que ho podré intentar dos vegades més i tinc aquesta pressió i si no em quedo ja no puc tornar a intentar, o pel tema de l'edat. Llavors a vegades és simplement poder-se expressar i que ningú els hi digui, no?, lo típic de, bueno, dona, però si sempre funciona això, però si ja veuràs, si una amiga meva li va anar molt bé, si segur que la propera ho aconseguiu. Una mica el poder parlar lliurement amb persones que estan passant o pel mateix o per processos molt similars. Llavors, a vegades és simplement un espai on parlar amb llibertat i sense jutges, no?, sense judicis.
on parlar, on no trobar doncs, aquests judicis, no? I on, suposo que també trobar respostes o només aquest assessorament psicològic.
Sí, a veure, és un grup d'ajuda mútua, és a dir, que es gestiona elles mateixes, les famílies que venen són les que parlen, no? Sobretot, però sí que és veritat que en aquest cas jo com a coordinadora o facilitadora, doncs sí que a vegades si tenen dubtes o poden tenir alguna necessitat més enllà, per exemple, doncs tenim llibres que parlen del tema, dels processos o contes o al nivell que necessitin sí que ho poden trobar o quan ells expressen doncs, certes pors o certs dubtes doncs el poder-los validar i poder dir bé, és normal que tal amb el procés en el que estàs et sentis així, sí que això també els dona un suport perquè veuen que, bueno, que dintre de la situació que estan vivint sentir-se així és normal i això els ajuda també a seguir el procés.
I com funciona i cada quan es troben aquests grups?
Ens trobem de moment és un cop al mes, el segon divendres de cada mes ens trobem durant 2 hores. I bé, si és això, normalment doncs cada una explica una miqueta com li ha anat el mes o quines preocupacions els hi han sorgit o com han resolt preocupacions de la sessió anterior i anem fent així. A vegades jo també proposo algun tema, si no sorgeix, no, o arrel d'algun llibre o comentar, però normalment elles ja, doncs això, parlen de la situació que han tingut en aquest temps i comparteixen això, les seves pors, els seus avenços o els descobriments o com els hi ha anat, si fan teràpia individual també a nivell psicològic, doncs com els hi va amb la psicòloga o es recomanen, no, coses o s'ajuden, també es creen entre ells sinergies molt maques.
Uh-huh. És una situació més dura per les dones o per l'home?
Bé, doncs depèn. Això com amb tots els dols i amb totes les situacions relacionades amb la maternitat, el pes és molt diferent, no? Sobretot a nivell corporal. En aquests casos, a vegades sí que passa quan hi ha tractaments de fertilitat, que clar, la que s'ha de punxar és ella, no? La que es troba potser pitjor a nivell físic és ella, o la que ha d'exposar el seu cos a certes coses és ella, però també els homes ho passen malament perquè justament aquesta distància, no, de dir que jo no puc, si pogués passar-ho jo ho faria, però no puc, també a vegades se senten que no poden fer tot el que voldrien o com si no poguessin donar prou suport, i també va molt bé pels homes a vegades doncs poder parlar des d'aquest paper més passiu o més distanciat perquè els agradaria, però no poden, no?
Llavors l'acompanyament sí que el que poseu en marxa Cal Balzac és, ja està dirigit, no, als dos?
Sí, és per parelles, és per família, sí, sí.
I dir que com la resta de grups que oferim és gratuït, amb accés obert, i l'únic que s'ha de fer és enviar un mail a anel.vallès@gmail.com dient que t'interessa assistir al grup d'infertilitat i la Norma ja fa un primer contacte.
Heu detectat que les persones doncs, que es troben amb aquesta problemàtica d'aquestes característiques amaguen el problema i que no troben espais on poder parlar-ne i que per això era necessari doncs, crear aquest grup?
Sí que és un tema en general que et diuen moltes parelles que no estan explicant ni el seu entorn més proper, no? De dir, o sigui, no totes les famílies directes d'aquestes parelles saben que estan en un procés de reproducció assistida doncs, per estalviar-se certs comentaris o certs consells o certes coses. Llavors, ho viuen bastant en solitari. Sí que és veritat que necessiten aquests espais, inclús a vegades amb gent que ho ha passat, però a la primera els hi ha anat bé, si elles es troben en una situació que ja és la segona vegada i no els hi va bé, tampoc se senten del tot recolzades, perquè és com, bueno, doncs, ja veuràs que la propera et va bé, i pensen, i si no va bé, i necessiten, doncs, estar en un grup on puguin dir, doncs, a mi em fa por que tampoc em vagi bé la següent, i li puguis dir, doncs, és normal que et faci por, que et pot anar bé, que et pot no anar bé, però la por és normal, al fin i al cap. No?
Clar, per això va bé, no? Doncs a generar aquests espais on poden parlar amb gent que està passant
Exacte.
Pel mateix.
Mm-hmm. Sí, és la idea, sí, sí.
Però per què hi ha tant de secretisme? Per què no se'n parla? Per què continua sent aquest un tema tabú?
Bueno, ja estem... L'associació Anel justament ha nascut per això, no? Per tots aquests tabús que rodegen la maternitat i la paternitat i que bàsicament tot el que s'allunya del que seria la maternitat ideal, que més que ideal és idealitzada perquè no existeix aquesta idea de maternitat ideal, ni amb un embaràs que va bé res és ideal, ni quan un naixement i un part és ideal no és ideal, vull dir, sempre hi ha coses, el postpart és molt complicat, la lactància és molt complicada, l'embaràs és molt complicat. Tot el que, a més, ja s'ha sortit d'aquests marges que s'han establert com a ideals, llavors ja és innombrable directament. Llavors, clar, estem parlant o de morts de bebès o d'embarassos que no arriben i, per tant, això ja és... No s'emmarca gens dintre d'aquest ideal. Per
això d'aquests cànons.
Totalment. No? Llavors, clar, és millor no parlar-ne perquè... I en realitat són moltíssims casos que per una cosa o l'altra, si no el 100%, compleixen en alguna mesura aquest no ideal, no?, de la maternitat. Llavors...
I els casos que us arriben són infertilitats irreversibles o de les que s'està treballant per intentar assolir la maternitat amb ajuda de la ciència?
De moment tenim una mica de tot. És a dir, hi ha casos d'embarassos que no s'han arribat a donar mai, hi ha casos d'embarassos que sempre no són viables al primer trimestre, és a dir, tens o persones que no es poden quedar embarassades o persones que es queden embarassades i el perden sempre, i tenim famílies, parelles que estan amb un tractament determinat, parelles que estan amb un altre tractament, una miqueta de tot. No, de moment no estem fent distincions, no? Simplement són casos molt variats de tot l'ampli espectre que engloba la infertilitat, no? De tot el que seria reproducció assistida, tenim una miqueta de tot ara mateix.
I són parelles d'aquí de la ciutat o també venen derivades d'arreu de la comarca?
Doncs, en general, tenim de tot el Vallès, realment. Ara, Vallès, Sant Cugat... Sí, Sabadell, per això, és a la majoria ara mateix. Però sí, del Vallès en general.
I expliqueu-nos com ha estat a trobar aquest espai, no?, al Centre Cívic de Can Balzac, perquè quan ens visitàveu encara no teníeu cap espai físic,
sí.
No? I això també complicava una mica segons quin tipus d'organització. Com ha estat que heu aconseguit aquest espai una mica... Com us ajuda també a realitzar la vostra tasca?
Aviam, nosaltres vam contactar amb el coordinador del centre de Can Balzac i la veritat és que superbé, perquè de seguida vam poder buscar els horaris que ens encaixaven, no?, tant pel grup d'infertilitat com pel d'acompanyament al dol d'aquí a Sabadell, que també el movem a Can Balzac i que a partir de l'abril podreu trobar els dos grups en aquest espai, i estem molt contentes perquè... Pensem des de l'associació, no?, que si els espais poden ser públics i de l'Ajuntament, doncs és una forma també de treballar conjuntament amb els municipis en els quals estem presents i també de poder arribar a més gent, no?, perquè en el fons quan ho fas en un centre cívic i en un espai públic sembla que pots arribar a molt més a la teva població, no?, que després acaben venint famílies que potser no són de Sabadell, i que no passa res, nosaltres encantades de que puguin anar a l'espai que millor els hi vagi, però estem molt contentes i més de poder estar a Can Balzac, que és un espai que sabem que és molt sol·licitat i que està molt, molt ben situat, molt ben comunicat a nivell de trens i d'autobusos, i estem molt contentes, i a partir de l'abril, tant el grup d'infertilitat com el de dol es faran en allà.
Uh-huh. I suposo que això també és el que deies, no?, que ajuda a visibilitzar a més persones. Quina és la resposta quan la gent, quan els sabadellencs i la gent que passa per Can Balzac sap i coneix que hi ha en aquests grups? Quina és la reacció?
És que comencem just ara a l'abril a fer-los a Can Balzac, o sigui, ens estrenem ara aquest mes. I, bueno, de moment a la gent aquí se li ha comunicat el canvi superbé. Estan molt contents,
sí.
Vull dir que creiem que serà molt positiu.
Segurament. També hem de dir que heu posat en marxa un procés especial per anar a les escoles. En què consisteix aquest programa?
Sí, el projecte escola.
Que ja expliqueu, a veure.
Doncs mira, la idea va sorgir d'un parell de casos que hem tingut en famílies on hi ha hagut una mort gestacional i hi havia germanets ja a casa. I ens hem trobat que els nens, clar, ho expliquen a l'escola, perquè, bueno, doncs és un entorn on ells tenen confiança i tenen els amiguets i ho han comunicat a les mestres, als companys. I aquestes mateixes mestres, no?, i les famílies, doncs és una cosa que potser no sabien ben bé com afrontar, no?, que el nen arribi a classe i potser amb tota la naturalitat del món que tenen els nens digui, doncs el meu germanet s'ha mort. I arrel d'aquí... vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa com a associació, perquè és el nostre tema i és part dels nostres objectius, no?, el donar recursos, a l'acompanyar, i els germans també són part de la família. I llavors hem activat, per dir una manera, un projecte que és poder que els profes puguin, els mestres i les mestres puguin contactar amb nosaltres per informar-se, per tenir eines, comptes, recursos per treballar si surt el tema a l'aula, però també es poguen anar nosaltres a l'aula a fer tallers amb els nens, adaptats a l'edat del curs on es trobin, i també xerrades pels pares. I ho hem enfocat tant a la mort gestacional i perinatal com al naixement prematur, que és uns altres dels dols de la maternitat que contemplem, perquè quan un nen està esperant un germanet o una germaneta i neix abans del que toca i s'ha de quedar a viure a l'hospital, pels nens això també els hi crea molta angoixa, no? Perquè ni saben com està el seu germà o la seva germana, ni què vol dir que visquin a dins d'una incubadora, no? I pobrets, els hi surten molts dubtes, moltes idees que ells es van fent a la seva manera i que, clar, comparteixen moltes vegades amb els companys de la classe. I a vegades això, com a mestre, també pot costar de gestionar, no? I oferim això, les eines tant pels mestres, que puguin fer aquest acompanyament ells, com anar a les aules i explicar-los als nens pues, com viu un bebè a la UCI o què passa quan un nadó es mor. Aquí ja tractes el dol en general, la mort, els sentiments que sorgeixen, com podem ajudar una persona que ha perdut algú especial, no? El fet que és molt maco perquè els nens ho tenen com molt més clar, jo crec, perquè no hi ha tants tabús, de que per molt que no estiguin aquí, segueixen estant amb nosaltres, les persones que ens estimem, i és molt maco, i la veritat és que és un projecte que ens fa molta il·lusió.
A més, és important, no?, que els nens aprenguin a tractar el dol.
Sí,
és molt important.
És veritat, és un tema que no se'n parla i que és molt necessari que ells entenguin, no?, aquest dolor.
I tant, i a part perquè ells en un futur doncs s'hi poden trobar també com a papis, no?, i llavors doncs dius, mira, si és un... ja tenen aquestes eines des de petits, quan ells s'hi puguin trobar com a adults ho afrontaran molt diferent també que com ho estem havent d'afrontar nosaltres, que quan eren petits no ens explicaven absolutament res, no?, llavors és important a molts nivells, sí, sí.
I és essencial no amagar-los el problema i explicar-los la mort tal com
Exacte.
És i com s'explica.
Sí, és molt
Perquè,
important.
Perquè, clar, a vegades a nosaltres fins i tot ens costa, no?, a explicar-ho a un nen de, no sé, ara penso, 7 anys.
És un tabú. La mort en la nostra societat és molt tabú, però quan comences a parlar amb els nens, te n'adones que ells tots aquests tabús no els tenen i ells parlen de la mort amb una naturalitat que, clar, sobta, no? I a vegades és el que dèiem, com a mestre, que t'entri el nen a la classe i et digui, és que el meu germanet s'ha mort, clar, en un moment et crea una situació complicada, perquè què fas? Abordes el tema i el parles a la classe, no el toques, parles amb el nen sol, i és una passada. Parlar amb nens d'aquests temes, bueno, i tenen una forma d'entendre el quedar-se aquí, no? El que no hi ets de forma física, però sí que t'acompanyen. I ells ho extrapolen, perquè pues, a mi se'm va morir l'avi.
Unes mascotes, a vegades, exacte,
molt, o a mi se'm va morir el gos.
Se'm va morir un peix, però jo encara me'n recordo i vam fer un funeral i dius, pues clar, sí, totalment.
És
no?
molt
I...
maco.
Però l'important, sobretot, és que quan et facin preguntes no enganyar, no? És a dir, s'has de donar una resposta adequada a la seva edat. Hi ha conceptes que no entendran per edat, però tampoc enganyar, perquè amb res, no? Els nens i amb la mort tampoc, no? Llavors, és intentar buscar una manera d'explicar-ho amb més simbologia, menys adaptat a les teves creences i això, però poder-los donar una resposta realment de, doncs, sí, doncs, a mort no el veurem més, però, o ja no podrem anar a casa seva a jugar perquè ja no estarà allà, però intentar buscar una manera, no?, de com pot seguir estant present, llavors. No mentir, però adaptar-se a la seva edat i, sobretot, quan pregunten és perquè volen saber, també, no tenir-ho en compte.
Això. Clar, això m'interessa, no? Quines són les preguntes que fan i com responeu, no?, per donar, doncs, aquest acompanyament.
Pregunten molt on ha anat, sí. O on està.
Si el podran veure, no? Perquè està al cel, vale, podem anar al cel, si agafem un avió. És una mica això, és què els hi dius i...
Clar, i quan et diuen això, què els hi dius, per exemple?
Clar, no és estar al cel, no els hi pots dir d'una forma literal, no? Els has d'explicar, doncs, que ja no estarà aquí, però que podem recordar les coses que li agradava fer, o podem cuinar els plats seus preferits, o una mica, doncs, intentar, que al final tot això són rituals que tu també fas com a adult amb els teus difunts, o fer-li un dibuix, li podem escriure un dibuix i podem deixar anar un globus i així li arribarà, perquè el cel on està ell no s'arriba amb avió, però el globus sí que arriba.
Clar.
No ho sé, és com buscar maneres de que no s'obsessioni o no pateixi, de dir, és que podria anar i no hi estic anant, i al mateix temps doncs, que tinguin una via d'expressar aquest dol que ells tenen també, de la manera que ells saben que jugant, pintant, fent contes, menjant, cuinant, tot això, sí, es pot fer.
Sempre és una manera de tenir-los presents.
Exacte.
I nosaltres, des de l'associació, respectem molt la creença de cada casa, no? Per això, quan la idea dels tallers a l'aula, és també als nens preguntar-los on creuen que està ell. No? O sigui, i tu on creus que vas quan et mors? Perquè hi haurà nens que et diran al cel, perquè a casa seva es parla del cel, però llavors n'hi ha altres que no, que et diuen, no, està enterrat sota terra. I t'ho diuen així de clar, no? Vull dir, clar, nosaltres tampoc no hem d'imposar una ubicació per aquests morts. Al revés, el que es tracta és de donar-li eines a aquests nens i a aquestes nenes en edat escolar perquè ells puguin reflexionar i es puguin anar responent les seves pròpies preguntes, no, adaptades una mica al que veuen a casa, perquè, clar, tampoc nosaltres no hem d'anar a dir els morts s'ubiquen al cel, clar, perquè això vegades, cada persona ha de poder-ho triar, no? Llavors, jo crec que nosaltres estem una mica conduint, no?, com aquestes preguntes, però perquè es creï un diàleg entre ells, no?, de, bueno, i on anem? O què passa quan ens morim? I ells llavors doncs, van a lucubrant i a mi jo crec que passa això i a mi m'han explicat l'altre. Adaptat a l'edat, això sí, perquè clar, no és el mateix fer un treball, un taller de la mort amb nens de 5 anys que amb nens de 10, no? Però sempre es creen diàlegs entre ells.
I el cel pot ser una cosa molt simbòlica o pot ser una cosa que realment diuen aquella estrella que brilla més és el meu germà, no? I ho tenen com molt simbolitzat amb que està en una estrella o amb que està en un núvol o que l'arc de Sant Martí és l'avi que tal. Llavors també a vegades el cel pot ser una cosa més religiosa o pot ser una cosa més de la natura, no? I és això, explorar una miqueta com ho veuen i llavors conduir-los.
Reflexionar sobre aquests temes els pot generar pors?
A vegades, també depèn una mica de com ho enfoquis, però la por també és part del dol, no? I l'han de poder expressar, perquè si no aquesta por se la guarden i agafa força. Llavors oferir-los aquest espai, per això també dintre el projecte Escoles hi ha la xerrada amb pares, perquè si després t'arriben a casa i et treuen dubtes o pors o angoixes, que és normal, els pares també els puguin acompanyar, no? Però nosaltres la por no la veiem com alguna cosa dolenta.
No, la por a la mort apareix sempre amb els nens, no? I no és una cosa que aparegui per un trauma, és quan comencen a ser conscients del que implica estar viu, comencen a ser conscients de que pot existir la mort, llavors això sempre els hi passarà. Si a més els hi ha passat amb una persona seva propera, pot ser que els hi passi una miqueta abans, i és quan és més important tenir aquestes eines, perquè aquestes pors, com biològiques, naturals, no?, siguin adaptatives al final i no siguin un impediment i els ajudin a comprendre, doncs, que una cosa és la part biològica, que la vida es pot acabar, però l'altra cosa doncs, és la part més simbòlica o més espiritual de cada un, que aquí és on cadascú li dona l'adaptació i per allà és per on poden aquesta por transformar-la en una cosa maca, en fer dibuixos, en recordar...
El nostre objectiu sobretot és donar eines, no? A mestres, a pares i en els propis nens. Fer, quan fas aquest diàleg amb els tallers, que es pot treballar més a través de contes, de dibuixos, de cartes, en funció de l'edat, els estem donant eines, perquè no sempre nosaltres estarem allà fent costat, no?, o els pares, o han d'ells crear-se les seves pròpies eines per viure els dols, perquè la vida n'hi ha.
I llavors per això és tan important, no?, doncs, a treballar no només amb el nen afectat, sinó amb tota la classe, no?, per fer aquest acompanyament i per veure la realitat dels altres, no?, dels companys de classe, com viuen, no?, totes aquestes experiències compartides.
I que es crea una empatia també cap al que pateix, no?, perquè tu els hi pots preguntar, ostres, vale, doncs hem vist què és l'amor, hem vist quins sentiments o quines emocions ens desperta, i què fem? Quan tenim algú que està trist perquè se li ha mort, pugui ser l'avi, la mascota, el germanet, què podem fer? I ells busquen eines per ajudar, no? Pues donar-li una abraçada o fer-li un petó, perquè són molt físics, els nens, són molt de bones solucions, i a vegades és el que ens va millor.
Sí, a vegades una abraçada
i aprena, no?, com acompanyar el dol, que en el fons és una de les coses que des d'Anel reclamem més que com a adults falta, no?, aquest acompanyament més bonic.
Sí, és el
bonic
que les famílies també més reclamen a vegades, no? És que no em sento acompanyat, no sé... Hi ha gent que em dona consells, però jo no vull consells, jo vull que m'abraci, no vull que m'escolti, no vull que simplement estiguin allà i pugui plorar tranquil·lament. Això és el que ens incomoda més als adults, i els nens no tenen aquests problemes. Als nens no els costa tant abraçar, plorar ho veuen com una cosa molt natural, llavors ho hem d'aprofitar en aquest aspecte i fomentar-ho cap a una cosa que pugui ser d'ajuda per tots. No?
Sí, és que ja ho dic sempre, que hem d'aprendre dels nostres nens i nenes perquè són uns mestres, eh? A quantes escoles heu començat doncs, a dur a terme aquest programa?
De moment, amb aquestes dues famílies que vam tenir, bueno, que va sorgir i és d'on s'ha mogut d'on ha iniciat el projecte, vam fer el contacte amb les mestres, que ens van demanar una mica pues, què podien fer elles a les aules. Encara no hem tingut l'oportunitat d'entrar, però ens oferim des d'aquí, ja que estem, a totes les escoles que ho vegin oportú, a contactar amb nosaltres, i és una cosa que oferim de forma gratuïta, tant els tallers com l'assessorament a mestres, pot ser el mestre de la classe o el claustre sencer, o els que hi estiguin interessats, i els pares, i es pot fer només una cosa, dius, no, mira, jo només vull el que hem fet, parlar amb la mestra perquè la classe doncs, ho pugui gestionar, sàpiga com treure el tema o quin conte els pot ajudar, si són molt petitons, treballen molt amb contes normalment, o dir, no, no, va, doncs veniu a fer el taller, vull dir que de moment hem fet només el que és el contacte amb mestres, i la idea...
I d'on eren aquests mestres, de quines escoles, d'aquí de la ciutat?
No, no era cap de Sabadell, un era de Barcelona, que no és la nostra zona, però ens tocava el cas de prop i vam tirar cap allà, i l'altre era de Castellà, de Sabadell. Però des d'aquí ja et dic, convidar totes les escoles, que si ho necessiten i s'hi troben... És un acompanyament i un assessorament més cap als mestres i als pares que nosaltres oferim de forma gratuïta.
Aquest assessorament que voleu estendre a la ciutat, com es materialitza? O sigui, les escoles que us escoltin i que vulguin doncs, oferir aquesta informació, què han de fer?
Enviar un mail a anel.vallès@gmail.com dient que estem interessats en el projecte escoles o les xerrades a les escoles. A escoles, si posen escoles, ja sabem de què va. I llavors la idea de nosaltres també és en breu poder passar via mail a les AMPAs i a les escoles les explicacions una mica del taller perquè ho tinguin i potser ara no s'hi troben amb la necessitat.
Que poden ser com dues orientacions, pot ser un cas concret que anem a fer una mica l'abordatge específic d'aquell cas que tinguin, o pot ser una formació que es doni sense que els hagi passat, perquè quan els hi pugui passar tinguin aquestes eines.
Tinguin
llavors
recursos.
És quan adaptem al cas concret que tinguin o es planteja una cosa més general perquè la puguin adaptar a ells.
Expliqueu-nos així, per tancar, en quin estat de salut es troba en ell, no? Perquè vau començar fa molt poquet, el mes de setembre, no? Quantes famílies implicades hi ha i una mica doncs, si heu anat creixent en aquests darrers mesos?
Sí, no, la veritat és que estem molt contentes perquè creixem a un ritme que ens està sorprenent. Hem obert grup de dol a Terrassa, l'hem obert també a Sant Cugat, estan tenint molt bona acollida tots dos. Ara ens posem amb el d'infertilitat, que també ens fa molta il·lusió. I tenim també... bueno, ens han convidat, per exemple, a participar a una xerrada sobre neonatologia a l'Hospital Sant Joan de Déu, com a visió de les famílies. Hi ha algun centre sanitari que s'ha interessat en formacions que oferim a professionals. Vull dir que realment estem encantades de l'acollida que estem tenint, tant per part de les famílies com dels professionals, que hem de dir que ens estan donant... Bueno, ens estan rebent amb els braços superoberts.
I els grups d'acompanyament al dol perinatal encara funcionen?
Sí. No.
Si vols donar alguna informació de cada quan us trobeu i...
Ens trobem un cop al mes, de forma... També són grups oberts, gratuïts, i llavors en tenim aquí a Sabadell, que a partir de l'abril estem a Can Balsac, el tercer dimecres de mes, de 6 a 8, i simplement, si és la primera vegada que hi vols assistir, doncs també via mail, grup dol Sabadell, perquè la coordinadora pugui fer bueno, un primer contacte i explicar-te pues, com és un grup, perquè a vegades no sabem tampoc què ens hi trobarem i això ens pot fer una mica de cosa. I en tenim a Sant Cugat, a Granollers, a Castellà i a Terrassa, i tots es fan un cop al mes i no coincideixen de dia, amb la qual si vols anar més d'un grup, doncs cap problema.
Exacte,
nosaltres...
pots fer una mica de ruta per tots els llams, el que et vagi millor o el que t'agradi més. També l'ambient de cada un és diferent, perquè són grups oberts, llavors hi ha famílies que venen a dos seguits o famílies que només en venen a un, llavors va variant una miqueta la configuració i a vegades doncs, pels casos o per les energies doncs, et pots estar més a gust amb un o l'altre, per tant és lliure l'entrada, la sortida i tot, no? I sí, més o menys, no sé quantes famílies estem tenint als GAMS ara, potser entre tots unes 20.
Sí, jo crec que sí, unes 20.
20 parelles,
famílies, molt bé, no?
Sí. Del Vallès estem tenint ara, sí.
Sí, perquè és un tema que també costa d'arrencar, no? Perquè, bueno, part del tabú també el portem nosaltres mateixos com a famílies. I a vegades dius, ostres, anar allà amb gent que no coneixo de res.
I de què parlaré? I què em preguntaran?
I després ho proven i els agrada.
Sí, tots repeteixen.
Doncs per les parelles que ens escoltin i estiguin dubtant, per què haurien d'anar-hi?
Bé, el que dèiem abans, sobretot és un grup on... on pots trobar gent que està passant per, si no pel mateix que tu, per coses molt similars. A part, és un grup que pots venir i no tens per què parlar, que això també està molt bé, no? No t'has de presentar i no s'han de fer preguntes, simplement pots venir a escoltar i marxar, tal qual. Estàs allà i escoltes només, saps que la gent li anirà bé a escoltar. Si vols, pots parlar, pots explicar tot o només pots explicar una part o pots explicar el que t'ha passat aquell dia o pots explicar tota la teva biografia, segons sentis. I bàsicament és un lloc on això, on saps que tot el que diguis quedarà allà i ningú et jutjarà i ningú dirà frases fetes d'aquestes de tranquil·la que ja veuràs. És un grup on al final moltes vegades, sí que moltes vegades es plora, està permès plorar, de fet és bàsic, no?, plorar perquè forma part del procés, però també és un grup on a vegades acabem comentant coses en tot, hasta riem
jo
i tot,
crec que
no?
Gairebé sempre, no?
Cada sessió acabem rient, no?
En algun moment.
Sí, de mi m'han dit això, doncs vaja, no veies, doncs a mi m'han dit l'altre, i al final riuen ja de veure qui els hi ha dit més grossa, i també és una manera per ells de desfogar-se i de trobar aquest suport entre iguals, no? Que tampoc és el psicòleg m'ha dit i s'ha posicionat com a, que a vegades si només et veus en el paper de que és un professional el que et parla, està molt bé poder alternar, no? Dius, tinc la visió d'un professional, però també tinc la visió d'una persona que li està passant com jo, i sent superdiferents, venir de llocs molt diferents i casos diferents, ens sentim igual. I això també els fa sentir molt acompanyats de dir, al final, tots som iguals amb això i tots estem passant malament.
És trobar una mica la tribu. Perquè
sí,
aquests papes el que els hi passa és que no tenen tribu, no? Perquè no tenen,
no tenen
el seu
grup
bebé.
De postparto, no tenen exacte. Grup de lactància, doncs és una miqueta, fa una miqueta aquesta funció sí. De companys de classe, no? Els companys de classe dels teus fills, doncs al final no els tens, doncs podrien ser aquests, no? També i tenen un grup.
És molt maco, la veritat és que es creen
sí,
una energia, com a coordinadores, que ho veus també, sí. Veus que es creen...
I n'hi ha que es donen els telèfons, que sí. Diuen a prova, i doncs anem junts al grup, i vinga, i mira, hi ha coses que són molt maques, hi ha dinàmiques que són molt maques, i es donen amb aquests grups també.
I per acabar, per aprendre, no?, a no caure en els errors, ens podríeu dir algunes d'aquestes frases que fan tan mal i que hauríem
sí,
d'evitar entre tots i totes?
No, hi ha una llista, el d'ets molt jove, ja en tindràs una altra... Millor ara que més endavant.
Exacte. La natura és molt sàvia. Jo conec una que li va passar i pitjor i no és per a tanto. En general, qualsevol frase que diguis sense haver-ho passat ja és un problema. I, a més, quan compares també, no? Perquè dius, ai, doncs jo conec un cas igual que no estaven tristos. Bueno, doncs a saber, no? No comparar mai és bona idea, llavors.
Clar.
Al final, el que sempre ajuda i et diuen és silenci. Acompanyament actiu, però ja estic aquí, si necessites plorar. No sé què dir-te ara mateix, també és una molt bona frase, de no sé què dir-te, em sap molt greu,
exacte,
no sé què
sento.
Dir-vos... qualsevol cosa que sigui com molt sincera, no? Que normalment ho evitem perquè ens sentim que com li he de dir que ho sento, més ho sentirà ella, bueno, però és que és veritat que
clar.
Ho sents i per tant no està de més dir-ho, no? Qualsevol cosa que validi que estiguin tristos, perquè sempre diem, no?, que el dol és una reacció normal, no és
sí.
Un problema, el dol no és una malaltia, el dol és una reacció normal. El que no seria normal és dir, ostres, se m'ha mort el bebé, vaig a fer una festa, això no seria normal.
Clar.
Se m'ha mort el bebé, estic fatal, estic trist, no vull saber res del món, és normal. Llavors, qualsevol cosa que validi que estiguis malament, tens dret a estar trist, no diré ho entenc, perquè si no ho he passat no t'entenc, però és normal que vulguis estar trist, és normal que necessitis plorar, això és el que més ens diuen que ajuda, no?
Sí.
Perquè és com se senten, i és el que tothom els diu, bueno, va, anima't, no estiguis així.
Exacte.
Al contrari, que no ens ha de molestar tant veure els altres tristos, sobretot quan tenen un motiu tan gros com que se'ls ha mort un fill, no? Perquè tots diem i tots sabem que el pitjor que li pot passar a un pare és enterrar el seu fill, doncs això és el que els hi passa amb ells. I molts, de fet, no el poden ni enterrar, o sigui que això és un altre tema. Per tant, qualsevol cosa que els validi, que els faci sentir que poden plorar, que tenen dret a estar tristos, ja és una ajuda. Tot el que sigui venga ràpido passar pàgines, el que no els ajuda.
I és extrapolable la infertilitat,
a tot,
eh?
Sí,
a dir, ja t'hi quedaràs. Segur que anirà bé. Bueno, potser ells no se senten que anirà bé. O has de ser optimista. Aquesta els hi diuen molt. Has de ser optimista perquè si no segur que no et quedes embarassada. Dius, quina pressió li estàs afegint en aquesta pobra mare, no? Que ella no...
Encara et sents més,
exacte,
més culpable,
encara
no?
Encara et sents culpable.
No aconseguir-ho.
Nosaltres sempre recomanem dir poquetes coses, uh-huh. Mostrar molt contacte físic i molt d'amor i deixar temps, perquè a vegades tenim pressa, perquè l'altre...
Sí.
ho passi ràpid.
Ai, és veritat, eh?
I tant.
És el que deies, no estem preparats encara, no? No? Tants anys i tants anys i encara la mort és un tabú, el dol encara no sabem com fer-ho, com tractar-ho, i per això és tan important, tan vital que hi hagin associacions com Anel, eh? Ara que a partir del mes d'abril els trobareu a Can Balzac, on ofereixen doncs, tots aquests programes de suport i acompanyament a les famílies. Norma Grau i Guida Rubio, moltíssimes gràcies i bona Setmana Santa.
A vosaltres,
igualment.